Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. L'Audiència de Barcelona ha desestimat el recurs del Sindicato Profesional de Policia que sol·licitava investigar els votants de l'1 d'octubre de l'Institut Pau Claris de Barcelona, una petició a la qual s'havien adherit tant l'Advocacia de l'Estat com la Fiscalia, que reclamaven investigar els manifestants per la seva voluntat rebel durant l'1 d'octubre. A més, en l'escrit, els magistrats retreuen que els agents van infringir les pautes d'actuació perquè no van esgotar els mitjans no violents abans d'actuar per treure els votants de l'entrada de l'edifici. Segons el sindicat policial, els ciutadans que van asseure's a l'entrada del col·legi ho feien amb el propòsit d'impedir l'entrada dels funcionaris policials que havien de complir amb el mandat judicial, de manera que cometien presumptes delictes de desobediència i resistència greu a l'autoritat i als agents. A la interlocutòria, però, el tribunal rebutja el relat del sindicat policial i argumenta que la resistència passiva dels votants està emparada per l'exercici de drets constitucionals com la llibertat d'expressió, reunió i manifestació. Esquerra Republicana del Ripollès demana que s'aturi el contracte de servei de menjador als centres públics de la comarca. Ràdio Ripoll, Laura Segú.
Esquerra Republicana de Catalunya al Ripollès demana que s'aturi el contracte del servei de menjador i monitoratge als centres públics i escoles bressol. Considera que la licitació que ha aprovat el Consell Comarcal disposa un preu per menú tan baix que deixa fora la possibilitat d'incorporar producte ecològic i de qualitat com el dels petits productors de la comarca. Col·lectiu agrupat en l'Associació Producte del Ripollès. Esquerra creu que l'ens comarcal vol afavorir les grans empreses de gestió de menjadors. Marina Puig-Corbés, consellera comarcal d'Esquerra.
Des de l'agència es va presentar un treball fet conjuntament amb menjadors ecològics, on amb una petita aportació més amb els menús dels nens podien optar a tenir cada dia producte local i ecològic al menjador. Que només grans empreses puguin optar a aquest concurs en detriment de petites empreses de càtering o altres ja existents a la comarca que podrien optar a aquest concurs. I a la vegada també deixa fora que les AMPAs puguin continuar gestionant aquests projectes.
Per tot plegat, Esquerra Republicana demana reemprendre noves negociacions. La voluntat seria elaborar un nou plec de clàusules que, des del seu punt de vista, sigui positiu i coherent amb les famílies i els petits productors de la comarca.
I Sant Feliu de Guíxols instal·larà un punt lila d'assessorament contra les violències a la Festa Major. Televisió Costa Brava, Joan Parareda.
Bona tarda. La Festa Major de Sant Feliu de Guíxols comptarà amb un punt lila professionalitzat. D'aquesta manera, l'Ajuntament podrà assessorar i lluitar contra les violències masclistes que es puguin dur a terme durant les festes. El Punt Lila tindrà la col·laboració, com cada any, de les entitats feministes i enguany rebran el suport de dues psicòlogues que intentaran ajudar en la detecció dels casos de violència. Núria Cucharero és la regidora de festes del municipi.
Això seran tots els dies de concerts de Festa Major i el que farem és que aquestes psicòlogues no estiguin només en aquesta taula, sinó que es moguin per la zona de concerts i puguin detectar des de 11:45 de la nit fins a 4:45 de la matinada, doncs aquestes possibles agressions sexistes que hi puguin haver.
El Punt Lila servirà perquè homes i dones puguin denunciar actituds masclistes i també LGTBI-fòbiques. A més, aquest servei tindrà com a funció conscienciar la població sobre aquestes agressions i combatre-les.
Amb aquesta crònica posem punt i final al butlletí. Gràcies per la seva atenció. Bona tarda.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Què tal, com esteu? Molt bona tarda. Arrenquem la segona... La segona edició del Far, començant per darrere, és a dir, l'última, la perúltima i la penúltima, i estem a la penúltima. Ben trobats, com esteu?
El Far, amb Josep Maria Cano.
Això ha dit Albert Verde, eh? que no quedi a la gravació del directe, vale? Va, començo una altra vegada, eh? David, vale. Benvinguts, com esteu? Aquesta és l'edició del Far d'avui, dimecres, dia 24 de juliol de l'any 2019, una jornada en la que estarem plegats unes quantes hores i en les que, entre d'altres coses, parlarem amb una eurodiputada, Clara Aguilera, que avui ens acompanyarà al llarg d'aquesta tarda en temps d'interactiu. Ara pensava en el Far. Quina és la factura de la llum que devem pagar del Far? Tantes hores encesos, tanta llum, tant que il·luminem el món de la marineria, el món de la navegació. Doncs, quina deu ser la factura que ens toca pagar? No ho sé, jo crec que, en tot cas, sigui quina sigui, benvinguda sigui. Ja no és només la quantitat que hem de dipositar, sinó l'ús que se'n fa de tota aquesta energia. I la veritat és que hem generat una energia positiva enfront de la biodiversitat, el mar, la sostenibilitat, el medi ambient, els drets humans. Demà parlarem, per cert, de drets humans, la cultura, les tradicions, la recuperació, fins i tot de mots relacionats amb la nàutica, el turisme, el coneixement de les poblacions, el viatge de nord a sud i de sud a nord que fem cada tarda al llarg d'aquestes 3 hores de ràdio i que en dies com el d'avui i en èpoques com les que ens trobem, quan més qui més qui menys va a la platja, quan alguna jornada la dediquem a apropar-nos a banyar al mar, o fins i tot ens estem doncs, algunes hores amb algun dels espigons gaudint de les instal·lacions portuàries o senzillament del paisatge que tenim al davant, segur que alguna de les moltíssimes llavors que hem anat plantant al llarg d'aquesta temporada ha acabat germinant. I un plàstic que altres vegades ho hagués passat desapercebut crida l'atenció de la vostra mirada, o bé enteneu aquella barca de pesca que entra de feinejar per la bocana del port amb els seus mariners acabant de destriar el peix i des de la distància veieu aquests darrers treballs abans d'arribar a subhasta i comenceu una miqueta a interpretar bé què és el que estan fent. O passejant per un port o per una platja veieu alguna barca varada o alguna xarxa arranjant-se o algun estri de pesca i recordeu aquell mot que en un dia de dilluns us vam explicar que es deia d'aquesta manera o de l'altra, o senzillament, anant a qualsevol de les peixateries que hi ha al nostre país, doncs heu après que el que és un rap o el que és un calamar o la sípia, que ara no és temps, però que sí, però que es pesca, però que hi ha les sípieres, però les sípieres del delta, perdó, de la zona de l'Empordà, com, per exemple, el peix blau que es pesca al delta de l'Ebre, o tot allò que vam explicar una vegada de les anguiles i les angules, que s'hi van al mar dels sargassos, que s'hi tornen, que s'hi s'engreixen, que s'hi canvien de respiració 4 cops al llarg de la seva vida. Tots aquests són petites llavors que hem anat plantant durant aquesta temporada i que justifiquen l'energia elèctrica que hem utilitzat, que hem emprat per mantenir la llum del Far oberta. No s'apaga avui, ni s'apagarà demà, ni s'apagarà divendres. La llum del Far no s'apaga, seguirà encesa. En tot cas, el que sí que farà serà entrar en període d'arranjament, en període de manteniment. Però no patiu que la llum no s'apaga, seguirem plantant perquè vosaltres seguiu recollint. Bona tarda a tots i benvinguts. Comencem, com cada dia, a les 4 en punt de la tarda, amb 3 hores de ràdio meravelloses per davant i amb un equip tècnic que el conformen en David Valverde, en Joan Bosch i en el Juanjo López, amb la Judit Castells, el Daniel Rodríguez, l'Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González i qui us parla. Estarem amb vosaltres fins les 7 de la tarda. No us ho perdeu, que avui explicarem coses que us sorprendran.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
A fer ara... I bueno, ya que estamos aquí, vamos a saludar... No. Perdó. I ara que estem a aquesta hora de la tarda, saludemos al Guayaquito, Xurroc Mateu, que des del Servei Meteorològic de Catalunya... Perdó, és veritat. Que cada tarda ens ofereixen la previsió del temps darrer dia de la aquesta cosa de la calor que ens ha vingut, de sobte. Molt bé. Vinga, anem, Roc, endavant. Bona tarda.
Bona tarda. Seguim amb bonança no només meteorològica, sinó també marítima arreu de Catalunya. I aquesta tarda de dimecres es mantindrà, doncs, el marejol arreu de la costa i sembla que demà es mantindria també aquesta situació de tranquil·litat arreu del litoral. Només cap a la tarda o vespre, al nord del Cap de Creus, aquí es podria alterar lleugerament la mar amb àrees de maró. Pel que fa al vent, es mantindrà el component sud, també aquesta tarda, entre fluix i moderat, demà també, tres quarts del mateix, potser cap a la zona de la Costa Brava, entre el Cap de Begur i Cap de Creus, es podrà reforçar amb algun cop fort a partir de migdia. Pel que fa al pronòstic del temps, el sol serà el protagonista només al matí cap a les Terres de l'Ebre i també cap a la Costa Brava. Hi haurà alguns núvols baixos, però ràpidament aniran marxant. Les temperatures, això sí, demà una miqueta més baixes. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Molt bé, doncs ja tenim la bona notícia del dia. Demà les temperatures una mica més baixes. Bé, comencem bé el programa.
Connectem amb l'actualitat.
Vinga, i comencem saludant a l'Isabel González. Isabel, molt bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda, güey. Escolta, comencem l'actualitat de...
És que potser et consideres graciós.
No em considero graciós.
No? Doncs prou.
No. Escolta, m'estàs renyant?
Sí.
És una bronca, això? Treu la bandereta d'enfadada. Atenció,
la
verda.
Deixa't allà.
Bandereta de morros. L'aire del metro de Barcelona, atenció, si heu d'anar aquests dies pel metro, lliure d'amiant.
Almenys això és el que diuen les últimes anàlisis fetes per TMB, que no han trobat fibra d'amiant en l'ambient a cap dels 20 punts analitzats de la xarxa de metro. Han analitzat quatre estacions concretes, que són Catalunya i la Torrassa, de la línia 1, i Passeig de Gràcia i Liceu, de la L3. En totes elles, en cadascuna d'elles, vaja, han instal·lat 5 punts de mostreig. Amb aquests punts de mostreig i també amb els anàlisis de materials sòlids, s'ha comprovat que no hi ha cap fibra d'amiant en l'ambient. Ara, això sí, el grup d'experts de l'Agència de Salut Pública de Barcelona acabarà de fer una valoració definitiva al mes de setembre.
Ah.
Sí, home, sí, ara a l'agost descansin vostès.
Vale, d'acord. Van agafar la 1 i la 3, que són les més antigues, però no són les que són els anys 70, que els anys 70 es va fer la línia 5.
Sí, han tingut diferents ítems en compte, com un d'aquests, per exemple, com tu deies, l'antiguitat d'aquestes estacions per ser les escollides. Això és el que també s'ha d'apreciar, eh? No hi ha fibra d'amiant en l'ambient en cap d'aquestes quatre estacions, el que no vol dir que en les altres, que no han estat analitzades, sí que n'hi hagi.
Doncs sembla que aquest tema ja tirarà per llarg. Mentretant, un altre tema que està resultant polèmic i en principi no ho havia de ser. El Departament d'Ensenyament diu que no va donar autorització a la Plataforma per la Llengua per fer l'estudi, aquell estudi, recordeu, de quin idioma parlen els nens a l'hora del pati, que en vam parlar aquí al programa, doncs no va donar permís, però en defensa la seva autonomia.
També nega que aquest estudi realitzat es pugui titllar, es pugui dir que és espionatge, i explica que es va fer d'incògnit perquè és un mètode d'investigació habitual en aquest camp. Així ho ha dit el conseller d'Ensenyament, Josep Bargalló, durant la sessió de control al govern i després de la intervenció del diputat Daniel Serrano del Partit Popular, en la qual aquest ha acusat el conseller de mentir i ha demanat la seva dimissió. Per tant, s'afegeix a la causa de Ramon Foc i José Castés, que demanen la dimissió del conseller. Ja no estan sols, el Partit Popular també ho fa. Bargalló ha explicat que els centres educatius tenen autonomia per facilitar tasques com la realitzada per la Plataforma per la Llengua, i ha acabat exhibant que espionatge és el que el Partit Popular va fer durant anys amb les clavegueres de l'Estat.
Vaja, o sigui, que aprofitem per fotre un parell de castanyes. Ara, que a mi m'expliquin com es pot fer un estudi d'incògnit del pati d'una escola. I senyo, hi ha un senyor allà amb una brinca així.
Estic preguntant-me.
Exacte.
I amb una llibreta. I amb un caramel.
Exacte, hi ha un senyor que així, amb una gabardina que està xiulant. Bueno, gràcies, Isabel.
Fins ara.
Estrego. I millora clínicament. El nen de 3 anys que ahir a la tarda va ser traslladat d'urgències a l'Hospital de Sabadell després d'ofegar-se en una piscina, Ivan.
Així ho han confirmat des de l'Hospital Universitari Parc Taulí de Sabadell. Allà a la tarda, aquest nen de 3 anys d'edat patia una aturada cardiorrespiratòria per ofegament mentre s'estava banyant a una piscina particular a casa de la seva família, segur, de Calafell. El sistema d'emergències mèdiques va poder recuperar i estabilitzar a temps la criatura, tot i que l'estat del petit va requerir d'un trasllat aeri d'urgència a l'Hospital de Sabadell. Avui, el pediatre que s'encarrega del cas ha assegurat que, tot i que el pronòstic encara continua sent de gravetat, la salut del nen està millorant clínicament.
I ja tenim el del dia, li ha tocat a Vilanova i la Geltrú. Aquest migdia ha mort una dona de 86 anys mentre es banyava a una platja de la capital del Garraf.
Concretament, la dona s'estava banyant a la platja de Ribarroges quan s'hauria començat a trobar malament i s'hauria desplomat. Els socorristes l'han tret de l'aigua ràpidament i han iniciat les maniobres de reanimació fins a l'arribada del sistema d'emergències mèdiques, que en rebre aquest avís també ha activat dues ambulàncies i un helicòpter. Malauradament, no han pogut fer res per salvar-li la vida i la dona ha mort a la mateixa platja que avui, per cert, onejava la bandera verda. Amb la d'avui, són 11 les persones que han mort aquest estiu a les platges de Catalunya.
Doncs al final acabarem fent l'espai, la persona del dia, i perquè en prenguem tots consciència, perquè és que al final la veritat que en portem un al dia aquesta setmana. Gràcies, Ivan. Fins després.
Fins ara.
I en canvi a Girona estan contents perquè l'ocupació turística ha crescut un 2% a la demarcació durant la primera meitat de l'any. Cristina.
Hi ha hagut gairebé 10 milions de pernoctacions en establiments turístics durant els primers 6 mesos d'aquest 2019 a la província de Girona, segons el Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona. Aquestes dades representen un increment total del 2,01 respecte al 2018. Concretament, a la Costa Brava hi ha hagut més de 8 milions i mig d'estades i el perfil de viatger que visita el litoral nord de Catalunya és principalment autòcton, seguit del francès i turistes provinents de la regió del Benelux.
Doncs aquests turistes, si a més de venir a visitar-nos s'allotgen en càmpings, els hi donaran l'oportunitat de donar sang. I és que l'Associació de Càmpings de Girona ha impulsat una campanya solidària per potenciar la donació de sang i recaptar diners contra el càncer infantil.
Els càmpings gironins han decidit unir esforços per impulsar una campanya solidària amb l'objectiu d'implicar els establiments i també els seus visitants en diferents causes socials que reverteixen en benefici de tots els ciutadans. La campanya, que s'ha batejat amb el nom de Càmping Solidari, es portarà a terme en col·laboració de Sang i Teixits de Girona, l'associació Polseres Candela, que lluita contra el càncer infantil, i la Fundació Esclerosi Múltiple. Per ara participen en la iniciativa més de la meitat dels càmpings que formen part de l'Associació de Càmpings de Girona i la idea és donar-li continuïtat les pròximes temporades turístiques.
I el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre ha fet avui el cinquè i darrer tractament de l'any contra la mosca negra en aquesta zona del país. Daniel.
Un tractament que es fa amb una larvicida biològica amb l'objectiu de reduir la població d'aquesta espècie més que molesta, present al territori des de fa més d'una dècada. El problema enguany, però, ha estat el retard amb el qual van començar els tractaments, conseqüència d'entrebancs administratius que han acabat provocant una greu afectació entre la població. Per això els tècnics demanen una millor planificació i un augment dels recursos econòmics de cara a pròxims anys. Ho explica Raül Escosa, responsable tècnic del COPATE.
Totes les plagues el que necessiten és d'una planificació i no poden estar pendents dels temes administratius. Això és evident. Ells no entenen de temps administratiu i això es condiciona molt el treball. Que és difícil, no és fàcil combatre aquesta plaga, però no ho hem de deixar de banda. Però sí que, evidentment, les coses, tal com se fan, no afavoreixen el control. A vegades ja no és un tema de diners, que també és molt costós, si no és de disposar-los en temps i forma, sinó en el moment adequat, és a dir, algú que capitaneix, algú que estigui i algú que tingui clar el que s'ha de fer en aquest aspecte.
El COPATE continuarà fent mostrejos de la població de la mosca negra en diferents punts del riu Ebre fins ben entrada la tardor.
Esperem que serveixi per minimitzar l'impacte i que trobem la manera d'eliminar-la perquè està fent estralls a les plantacions de la zona del Delta. Gràcies, Daniel.
Fins ara.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram @alfarfm, Twitter @alfarfm i Facebook @alfarfm. confessions.
I probablement aquest estiu, si marxeu de vacances i ho feu en una zona de costa, en un moment o altre trobareu una àrea de lloguer d'embarcacions. Poden ser motos nàutiques, poden ser caiacs, paddle surf o embarcacions de vela, en alguns casos, fins i tot de paddle surf o de windsurf, o llanxes directament. Què podeu llogar i què no podeu llogar? Quines titulacions us calen per poder llogar determinades embarcacions? I què cal fer per treure aquestes titulacions? Doncs avui és el que volem preguntar-li al José Valdor, que és, com sabeu, membre, portaveu i ànima de l'Escola Nàutica Port Barcelona. José, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
Bé, cada cop és més habitual trobar això, empreses que ens lloguen material per les hores d'esbarjo, material per hores, no? I moltes vegades tenim els dubtes de, per exemple, si podem llogar una moto d'aigua o no la podem llogar, de si una llanxa ens en podem fer càrrec o no, i si hem de fer-ho amb quines titulacions. Com funciona això?
Vale, a ver, para empezar, para poder alquilar una embarcación, lo más básico y por tamaño de embarcación que puedas alquilar es la licencia de navegación, que es para embarcaciones de hasta 6 metros de eslora y con una potencia adecuada al fabricante, lo que ha hecho para esa embarcación. Puedes separarte de la costa hasta 2 millas, que viene a ser unos 3 kilómetros largos, casi 4, y navegas durante el día. Esto es lo más básico que hay para sacarse titulaciones, sobre todo para el verano hay mucha demanda y al final los alquileres de embarcaciones siempre rondan ese tipo de embarcación y tamaño. Y a partir de ahí, pues bueno, hay titulaciones superiores que ya pueden ir pues hasta el patrón de embarcaciones de recreo, uh-huh, patrón de yate, capitán de yate. Pero digamos que el estrella o la titulación que más se demanda y que más se utiliza en verano es la licencia de navegación.
Que esto sería, para que todos entendamos, el titulín de toda la vida.
Sí, antiguamente se llamaba titulín, uh-huh, y con la modificación de la normativa en el 2014, pues pasó a llamarse licencia de navegación, amplió atribuciones, le dio, pues digamos, un poquito más de peso y de responsabilidad al patrón para poder hacer más cosas con esa titulación y bueno, amplió capacidad de tamaño de embarcación y de potencia, que antes estaba limitada y ahora pues no tiene limitaciones, que el fabricante diga que tiene que tener esa embarcación.
Sin esta licencia o el titulín, sin este permiso, ¿no se puede alquilar nada a motor, o sí?
Sí, la licencia de navegación es un título, no caduca, de la Generalitat de Cataluña con el respaldo de la Marina Mercante. Y con esta titulación...
No, sin esta titulación, nada a motor, ¿sí? ¿No?
Ah, sin la titulación, o sea, sin ningún tipo de titulación, todo el mundo tiene, en teoría, derecho, siempre y cuando tenga su documentación, seguros y demás, para poder salir a navegar. Puede hacerlo sin titulación con embarcaciones inferiores a 5 metros,
¿sí?,
y potencias no superiores a 15 caballos, sin alejarse de la costa, 2 millas de la costa.
Correcto, vale. O sea, 5 metros, 15 caballos, si quieres un poco más, ya es con esta titulación, que es relativamente sencilla de conseguir.
Exacto, sí. Normalmente en los centros, pues... todo lo tienen configurado de forma de hacerlo lo más rápido posible y más cómodo para la gente. De hecho, es algo que el centro ya está homologado para dar sin tener que examinar por parte de la Generalitat. Lo hace directamente el centro. Y que se desarrolla en una jornada o media jornada que conlleva 6 horas,
¿sí?,
dos de teoría y 4 de práctica.
Después del titulín o del patrón de esta titulación, ¿qué viene?
A ver, el orden natural que tienen las titulaciones de recreo es la licencia de navegación,
¿sí?,
que permitiría llevar hasta 6 metros de motor y vela. Luego viene el patrón de navegación básica, que podría llevar hasta 8 metros de embarcación a motor y vela.
Uh-huh.
Ahí en el patrón de navegación básica ya puedes navegar de día y de noche.
¿Sí?
Y luego ya saltamos al PER, patrón de embarcaciones de recreo, que... indistintamente de si tienes licencias o el patrón de navegación básica, puedes acceder directamente al PER. Sin embargo, acceder al patrón de navegación básica o a la licencia de navegación o al PER puedes acceder sin ningún tipo de orden.
Correcto.
No es lo mismo que cuando vas a hacer el patrón de yate o el capitán de yate, que sí que tienes que tener una titulación previa, que es el PER. Pero cualquiera de ellos tres, la licencia o el patrón de navegación básico o el patrón de embarcaciones de recreo, los puedes hacer sin tener titulación previa.
y evidentemente, como decías, uno se saca con 6 horas de clase prácticamente, y los otros sí. Ya necesitan un poco más de estudio, hay prácticas y hace falta un examen ahí, ¿no?
Sí, los otros, los que vienen ya por encima de la licencia de navegación, son exámenes que se preparan en la Generalitat de Cataluña, el Departamento de Agricultura, Ramadería y Pesca, y ellos pues se encargan de hacer el examen teórico. Luego en el centro o los centros tienes que desarrollar las partes prácticas. Y una vez que has hecho las horas reglamentarias y tienes el examen aprobado, se puede expedir la titulación.
Oye, y finalmente, para llevar motos de agua, ¿sí? ¿Qué titulación se necesita para alquilar una moto de agua?
Anteriormente, para alquilar, o sea, hay dos formas de alquilar. Puedes alquilar una moto de agua con un monitor, o sea, en grupo, digamos. ¿Sí? Puedes hacer una actividad con un monitor que ya recoge la responsabilidad y la titulación para poder salir con la gente sin titulación, ya es bajo su responsabilidad. O alquilar una moto bajo tu responsabilidad para poder hacer la actividad que tú crees conveniente, la zona que te hayan designado y con una titulación. En el caso de tener que alquilarla para ti, para tu uso, ¿sí? Que te lo alquilen libremente, como mínimo, hoy por hoy, con el cambio de normativa que se hizo en el 2019, en abril, necesitas tener únicamente la licencia de navegación. Correcto. Antiguamente tenías que tener o el patrón de navegación básica o titulaciones superiores o un curso o titulación de patrón de navegación ¿sí? de agua, el A o el B.
Y ahora
han suprimido esto y ahora ya van directamente a la licencia de navegación, que puede englobar lo que te había comentado antes y las atribuciones propias para navegar una moto de agua sin límite de potencia.
José, te agradezco mucho la información, muchísimas gracias y un abrazo a la gente de la Escola Port Barcelona. Un abrazo.
De nada, gracias, buenas tardes. Hasta luego.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses. Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Tens un negoci a l'Escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubec-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'Escala hi guanya. Guanyem tots.
Quan vols estar informat, saber que altres, consultar els resultats esportius de la comarca o planificar el cap de setmana... Tu, què fas? Setmanari de l'Alt Empordà. La informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo. Però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris. I tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
La Unió Europea està a punt de sancionar l'Ajuntament de Barcelona i l'Ajuntament de Madrid per contaminació. Després que les entitats ecologistes anys i anys hagin estat avisant que se superaven els límits de partícules en suspensió en l'aire, finalment la Unió Europea ha decidit prendre cartes en l'assumpte i denunciar formalment a l'Estat espanyol per la descontaminació que acumulen Barcelona, Madrid i el Prat de Llobregat. I és que la situació en molts dies, segons denuncien les plataformes, és irrespirable. El detonant seria la decisió del nou Ajuntament de Madrid d'eliminar aquesta àrea de zero emissions, una àrea que havia estat tutelada per la Unió Europea, que havia estat una cessió que l'Ajuntament, dirigit per Carmela Marchena, Manuela Carmena, perdoneu, hauria fet a Europa, Marchena és el jutge, hauria fet a Europa juntament amb el compromís d'Ada Colau de també reduir les emissions a la ciutat de Barcelona. Després d'un període de temps on l'inacció de l'Ajuntament barceloní i la passa enrere de l'Ajuntament de Madrid hagin estat posades de manifest davant de la Comissió Europea, aquests han decidit que està aquí el cachondeo i que Espanya, tenint en compte que és el país de tota Europa que més sancions per incompliment de la directriu medioambiental acumula, doncs que s'acabó la història i que els hi tramita la sanció i que paguin. En tot cas, tot això ho volem parlar amb la plataforma per la qualitat de l'aire de Catalunya, que té en la seva portaveu Maria García, una de les representants. Maria García, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Finalment, sembla que demà es farà oficial, però ja és un crit a veus que Brussel·les denunciarà per alta contaminació, sobretot de dues ciutats, Barcelona, Madrid, però de Barcelona també es queda l'àrea metropolitana, part d'aquesta àrea metropolitana, com és el cas del Prat de Llobregat. De fet, ja fa temps que ho estàveu denunciant.
Sí, fa des de l'any 2010 que estem incomplint la normativa europea que fixa uns nivells per el diòxid de nitrogen, un contaminant altament que té alts impactes en la salut, i aquest incompliment havien obert un procediment administratiu i tots aquests anys venem donant avisos que les mesures que s'estan fent no estan tenint resultats. De fet, estem en situacions de contaminació molt més alta de la que estan fa 8 anys. Per tant, és algo que ja s'esperava. Venim qüestionant les mesures perquè són mesures decoratives, tímides, que fins i tot ens han portat en molts casos a increment d'emissions. Hem de recordar totes aquestes ajudes PIBE de suport a la compra de nous vehicles, que després el frau dièsel ens ha mostrat com la tecnologia té uns límits, els combustibles fòssils generen emissions i no s'ha de canviar de cotxe, sinó que s'ha de reduir dràsticament, especialment l'ús individual del vehicle privat. El que ens trobem a diari a les nostres ciutats, a l'àrea metropolitana, és aquest ús gairebé individual d'un vehicle que, a més, cada cop són més grans.
I, per tant, consumeixen més i la despesa sí. energètica que necessiten per moure's és major. Realment, l'arrel del problema són els cotxes, com des de l'administració se'ns està apuntant, o cal posar-hi en aquest calaix més factors?
El principal problema és el trànsit, és el 50%, i aquí el vehicle privat seria el principal focus d'emissió, i en el cas de l'àrea metropolitana aquí tenim també el focus del port de Barcelona, que té moltes emissions però no es dispersen per igual per tota la ciutat. Aquí s'ha d'entendre que és una contaminació industrial i llavors afecta el plomall de fums dels creuers que arriben i els vaixells que arriben al port de Barcelona impacten especialment a barris més propers del port, on poden estar respirant fins a un 20% més que zones en trànsit dens de la ciutat. Per tant, el principal focus que afecta a tota l'àrea metropolitana i a la ciutat seria el vehicle, el transport rodat. I aquí, especialment, el vehicle privat en un ús irresponsable i que no és necessari, és on nosaltres estem apuntant una mesura que des de fa molts anys s'està aplicant en ciutats i demostra en el minut zero una dràstica reducció d'emissions, que és una taxa anticontaminació, que sigui gratuïta a 3 ocupants. Això, ràpidament, la gent ho entén, ho pot tindrà resultats i veurem com beneficia no només a respirar un aire saludable, també el problema del soroll, també el tenir modes de mobilitat sostenible desplegats a la ciutat, que ara mateix està ocupada per el vehicle privat.
La mesura, per tant, seria tot vehicle que no vagi ocupat per 3 ocupants, és a dir, que tingui menys de 3 ocupants, que hagués de pagar una taxa d'entrada, se'n diu un peatge d'entrada a la ciutat, i tots aquells vehicles que portessin 3 o més ocupants que quedessin alliberats d'aquest pagament. Aquesta seria una mica la proposta.
Sí. Aquesta és la proposta que nosaltres fem, que seria innovadora, perquè el peatge de congestió d'anticontaminació consisteix a Londres, ha funcionat també a Estocolm, a Londres s'està ampliant, però aquesta gratuïtat nosaltres pensem que és una situació més justa, que si realment no vols anar en transport públic i fer una combinació d'altres modes més sostenibles, doncs ens hem d'implicar tot. Tenim una emergència de contaminació, és un problema de salut pública i tenim una emergència climàtica, per tant, és una forma ràpida, són les polítiques les que canvien comportaments i és la forma més ràpida de baixar les emissions de forma dràstica. Sí, seria aquesta. O sigui, també si una persona necessita un dia el vehicle perquè realment pues, paga aquesta taxa diària, que podria ser 6 euros, o sigui, pensem que per aparcar ja es paga 2 euros, o sigui, hem de pensar que el vehicle privat, el trànsit que es diu local, és només Barcelona, el 70% és Barcelona i Primera Corona, que és una zona que està servida per transport ferroviari, metro, ferrocarril, tramvia, rodalies i, a part, té busos, encara que estan col·lapsats perquè no poden tenir velocitats per culpa del vehicle privat que col·lapsa. Llavors, tenim un sistema de transport públic molt potent que pot augmentar capacitat, però si no alliberem del vehicle privat no podem fer competitiu. I l'altra qüestió és que aquest transport públic s'ha de gestionar millor. No s'han de fer més grans inversions en infraestructura. És una gestió per millorar horaris, freqüències. Si invertim en més unitats mòbils, per exemple, de metro, tenim molta capacitat en la xarxa. Per tant, no estem parlant ràpidament, veuríem, la majoria de la població en aquestes zones es mou en modes més sostenibles. Només un 20% de la població utilitza el vehicle privat. Per tant, estem parlant que serà molt fàcil aquest canvi i que serà molt fàcilment acceptat.
Per tant, estem parlant d'un canvi d'hàbits. La gent sovint precisament posa l'accent en això, no? A la precarietat de l'estat de la xarxa ferroviària i de la xarxa de transport públic, també, no només de ferroviària, sinó en general la de transport públic. Vosaltres això també aposteu per una millora en aquest àmbit.
Nosaltres sí, és una millora, però a nivell de gestió, o sigui, horaris, freqüències i intermodalitat. Que si agafes un tren o un autobús, pugui combinar sense tenir que estar a l'estació el següent bus 15 minuts. Sí, és utilitzar la mateixa xarxa que tenim de forma eficient, optimitzar tant el transport públic com el transport privat. I això no significa grans inversions. S'ha fet tota una imaginari de que el transport públic Rodalies està batent rècords anuals. Clar que no s'ha invertit, però amb petites inversions i a nivell de gestió es poden fer grans canvis i s'ha de dir que té una puntualitat del 94%, ho podem veure. El que passa és que es fan gran notícia quan falla, en canvi, els col·lapses, retencions i accidents que hi ha a diari a la xarxa viària del vehicle ja no són notícia. I la gent pensa que funciona. Només hem de veure que tenim un problema i que la gent que utilitza el vehicle ha de tenir capacitat, pàrquings i una flexibilitat horària que no té tothom, perquè entrar en aquesta selva de trànsit, doncs has de tenir uns privilegis que no sé que té la majoria de la població. Per tant, defensem el transport públic, defensem el canvi de model, i ahí és on nosaltres demanem que deixin de fer mesures de promoció del vehicle privat. O sigui, totes aquestes mesures, la zona de baixa emissió que s'ha plantejat a Barcelona, es va plantejar fa 10 anys, és una mesura per renovar el parc. Els vehicles antics, els vehicles nous, són altament contaminats, més que antics, per exemple, de benzina, si fem comparació, perquè hi ha el frau diesel, hi ha aquesta moda dels todoterreny SUV, que sap, sí. Ja estem en matriculacions de la meitat dels vehicles, són aquest tipus de todoterreny, que estan circulant amb una persona, molt més contaminants. Per tant, deixem de banda canviar el vehicle. Ni vehicle elèctric, nosaltres defensem l'elèctric per al tramvia, per la bicicleta, patinet. Així, hem d'alliberar el que seria també el diari de la ciutat per orientar als modes més sostenibles. I aquí no tindrem els problemes que ara tenim de seguretat, amb bicicletes, amb patins, que estan tots en al marge, en un mateix carril bidireccional, i és o sigui, ni es poden desplegar quan són aliats per canviar aquest problema, però és el diari el que està fent el problema, si no alliberem el 60%, però... 70% de vehicles.
Com a també amb defensors dels usuaris, en aquest sentit, certament tenim un problema de trànsit, és evident, tenim un problema de contaminació, però si el problema és estrictament de contaminació, pregunto, Maria, perquè és una reflexió que darrerament hem escoltat, i és, escolti'm, què és més fàcil, canviar l'hàbit de 3 milions de persones o canviar els hàbits de 30 fàbriques de cotxes? Perquè tecnologia per fer cotxes no contaminants n'hi ha, i sobradament. Aquesta és una lectura que es feia. I la segona, ara en parlàveu, pregunto, Maria, ara en parlàveu dels cotxes actuals que són més contaminants per culpa de l'engany del dièsel. Però és que qui ha enganyat en el dièsel no se li ha posat ni una punyetera multa a l'estat espanyol. Ni una sanció, ni una responsabilitat. I, en canvi, el pobre treballador que va creure's que aquell vehicle no era contaminant perquè l'administració li ho deia i perquè el fabricant li ho deia, ara se li diu que després de fer la inversió no pugui utilitzar el cotxe. No està molt desajustat, això?
O sigui, aquí són missatges que es venen repetint i hi ha molta confusió. O sigui, primer, el pobre treballador va en transport públic. Això s'ha de veure si va haver-hi aquestes polítiques totalment en funció d'interessos de la indústria del motor, que volia especialitzar-se en el dièsel. En realment, va dir que contaminava menys CO2 i és que contamina més CO2 i més el dièsel i més diòxid de nitrogen. Però el usuari comprava perquè tenia un estalvi econòmic, no per una consciència ambiental, és perquè està subvencionat tant en combustible com tenien ofertes millors en vehicles dièsel. És que és així. Llavors, no hem de pensar, si pensem que sortirem d'aquesta crisi de contaminació i d'aquesta ciència que posem tots, donem el pas i ens impliquem tots, si nosaltres no estem dient deixeu el cotxe, tampoc estem dient canvieu el cotxe, que és el que volen fer creure per fer negoci i continuar amb aquesta idea de que hi ha cotxes nets. No hi ha cotxes nets, ni el vehicle elèctric. Primer, és inviable a nivell de minerals i de tot el que serien bateries, etc. Però canviar de cotxe té unes emissions de CO2, residus... Sí, no pot ser defensable des del punt de la crisi ecològica que estem. O sigui, el que hem de fer és utilitzar millor els recursos, i aquí no hi ha cotxes nets, el vehicle dels elèctrics s'alimenten d'una energia bruta, també generen partícules, el 50% venen de rodaments de frenos, ocupen espai públic, per tant, hem de canviar el model de mobilitat, no de cotxe. I aquí, simplement, és que en una ciutat que té un accés de transport públic i on la majoria utilitza combinació de transport públic, no necessitem utilitzar el vehicle i menys amb una ocupació d'una persona. Per tant, com que necessitem fer canvis massius, només a través d'aquestes polítiques com aquesta, que és una taxa, la gent ho entén molt bé, la fiscalitat ambiental per les empreses contaminants. Doncs aquí ens toca a tots. Ens toca a tots, i el que ens fa conscient, lamentablement, així funciona aquesta societat de consum, és quan ens toca la butxaca. Ahí canviem d'hàbit. I allí veiem molta gent que canvia de transport i veu que fins i tot està millor. Podem veure com molta gent canvia, i és que ni coneixia les de transport públic, les combinacions. Clar, No me sentia anar a ciutats holandeses i mirar com funcionen. Jo vaig viure 2 anys. Les estacions de trens, de busos, tenen aparcaments de bicicletes combinades, tots els horaris. La ciutat no pot entrar en cotxe perquè no hi ha aparcaments, perquè és impossible, no hi ha autovies urbanes com tenim Diagonal, Meridiana, Aragó. Llavors, hem de canviar el model per millorar i beneficiar tothom. O sigui, respirarem millor, no tindrem soroll, tindrem espai públic per relacionar-nos, perquè juguen els nanos tranquil·lament, i tindrem, estarem fent front a la gran crisi i emergència climàtica, que és evident i que estem veient cada dia, no? De forma... O sigui, no tenim temps. Mm. No tenim temps i no podem estar provant el que sabem que és fals i que té respon a altres interessos.
Doncs aquesta és la proposta que d'alguna manera s'està impulsant des de la plataforma. Escolta'm, de fet diuen que la sanció ve, entre altres coses, per la patinada de l'Ajuntament de Madrid d'eliminar aquesta zona de zero emissions que d'alguna manera estava sent tutelada per la Unió Europea i que ha estat el detonant a l'hora de dir, bueno, fins aquí.
Sembla que per Barcelona és la manca de... les dues grans mesures eren les superilles. Les superilles són 5 intervencions que s'han fet en 4 anys aïllades, que no tenen res a veure a un pla, que eren 500 superilles, no podem fer una superilla per any. O sigui, el pla de superilles era tota la malla viària de la ciutat, i això reduïa un 13%, quan hem de reduir un 30% del vehicle a Barcelona, per complir la legalitat. Per tant, nosaltres veiem que aquesta actuació no és de recuperació d'espai públic, és com fer un petit parc, està perfecta, però no és una solució per la reducció d'emissions. Aquest és l'indicador. I l'altre, la zona de baixes emissions, com dèiem, és una mesura de renovació. Hi ha estudis, no ha funcionat en cap ciutat, i aquí l'estan plantejant en 2020, quan sabem que no tindrà... Fins i tot pot anar a pitjor, promoure que la gent es compri aquests grans cotxes que ens contaminen més.
Doncs veurem finalment. Maria, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat i bona feina. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Que vagi bé. Gràcies.
Doncs en plena polèmica, sobretot a Terres Mallorquines, sobre si cal limitar o no la presència de turistes, sobretot els que apareixen o els que arriben en creuer, Tarragona impulsa un estudi sobre l'impacte del turisme, no, Daniel?
Correcte, avui s'ha presentat de la mà de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona i també del Departament d'Innovació Turística del Centre Tecnològic Eurecat. L'objectiu és conèixer amb dades objectives el pes, com bé diu Josep Maria, que té el turisme a tot el que és la costa del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre i en la resta de territori. Un estudi que es comença ara i que està previst que s'allargui durant 3 anys. Anem a parlar-ne i volem conèixer els detalls d'aquest estudi amb el portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme, Javier Guardià.
Senyor Guardià, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda, com estàs?
Doncs interessats en aquest estudi, i deien, Daniel, amb dades objectives, com ho faran perquè això sigui el més just possible?
A veure, com ho faran, això serà cosa dels científics, diguem-ne, dels tècnics, no? Jo el que et puc dir és la voluntat que té la Federació, no? La Federació Empresarial de Turisme i Hostaleria. La intenció quina és, al final? Al final, sempre el nostre sector és un sector que sempre ha sigut... És un sector que podríem dir-ne que és relativament jove quan es compara amb altres sectors industrials o amb altres tipus de sectors econòmics, per la qual sempre hi ha hagut una mica poca informació, per dir-ho d'una manera. I sempre, a vegades, nosaltres ens hem sentit inclús menys tinguts, moltes vegades pels estudis econòmics o per les diverses institucions que d'alguna manera plantegen quina és l'economia d'un país o quina és la força laboral d'un país o quina és la força laboral d'un sector en el total del país. No? Llavors, què és el que nosaltres de la Federació intentem impulsar? I és que d'alguna manera es faci, per una vegada per totes, i que sigui valorable i que sigui normatitzat, un estudi en el que es parli i puguem arribar a les conclusions veritables, de dir, escolta, veritablement, a la província de Tarragona o a la demarcació de Tarragona, quina importància té el turisme econòmicament? Quina importància té el turisme socialment? Quina importància té el turisme com a força de treball o com a força d'impacte de mà d'obra que pot comportar en èpoques determinades? Perquè és cert que tenim que el turisme és estacional, però home, aquí cada vegada l'estació, diguem-ne, és una miqueta més llarga. Per la qual tot això és el que nosaltres volem d'alguna manera fer palès amb aquest, amb aquest estudi, que és un estudi a 3 anys i que mira molts més impactes, no? Però sobretot diria que l'impacte econòmic i social, perquè d'alguna manera puguem d'una vegada per totes posar-ho damunt de la taula i dir, escolta'm, aquesta és la realitat del sector.
Vostè n'ha fet referència, no només hi ha una línia de treball en l'àmbit econòmic, també es vol buscar aquesta sostenibilitat del turisme, si la destinació de Tarragona és una, té la qualitat que hauria de requerir o que requereixen els turistes, i també la mobilitat, com moure's pel territori. Són aspectes que entenc que alguns d'ells s'han anat presentant, s'han anat exposant, però que es vol enfocar, no? Que es vol donar més èmfasi en aquest sentit per intentar tenir unes dades més concretes.
Sí, perquè te tornava a dir una miqueta aquesta opacitat, que a vegades pot ser inclús culpa nostra mateixa, perquè a vegades l'empresari fa les coses i fa feina i no ho explica, per dir-ho bé, sinó que ell va fent la feina que toca pel bé dels seus clients i pel bé propi, evidentment, de la seva empresa, no? Llavors, per exemple, un dia parlava jo amb diferents empresaris, no? L'estalvi que en aquest moment l'empresariat turístic està fent, per exemple, o està intentant fer de tema de consum d'energia és molt important, de consum d'aigua és molt important. I a vegades no ho expliquem, i a lo millor hi ha altres sectors industrials que tenen més facilitat o que estan més acostumats, o potser hi tenen més temps de tradició d'explicar les coses quan les fan ben fetes, no? I nosaltres possiblement, a lo millor en fem alguna de mal feta també, però normalment fem les coses ben fetes, però ens manca a vegades aquesta voluntat d'explicar-ho a la societat en general. A fi d'efecte, també hi ha una altra cosa que jo crec molt interessant, i és que seria molt bo que també la gent que treballa en el sector turístic se'n sentís cofoi de treballar al sector turístic. I això a vegades passa, a vegades no tant, perquè com aquest sector a vegades és més temporer, bueno, és allò que a vegades semblem el germanet pobre, no? I una mica el que dèiem, evidentment, i el tema de la mobilitat, no s'entén el turisme sense mobilitat avui en dia, no? Jo no sé dintre d'uns anys si tots estarem sentats al sofà de casa i amb realitats virtuals podrem pujar a les piràmides d'Egipte, però avui en dia, si vols anar a la piràmide d'Egipte, te n'has d'anar a Egipte, no? Si vols vindre a la Costa Daurada, has de vindre a la Costa Daurada. I després t'has de poder moure per la Costa Daurada, ja sigui en bicicleta, amb un trenet, amb cotxe de lloguer, amb el teu cotxe propi, o amb el que vulguis. Evidentment, és molt important el tema de l'aeroport de Reus. O sigui, tot això és mobilitat. I amb la mobilitat també hi entra un tema que és infraestructures necessàries, infraestructures posades al servei del territori, però també al servei del turista, que és important.
Perquè, senyor Guardià, ara parlem d'aquests eixos en els quals es desenvoluparà aquest estudi, que, com dèiem, es farà durant 3 anys, i a poc a poc també s'aniran presentant cada cert temps les primeres valoracions, abans de les conclusions definitives de l'estudi. Diuen que aquest estudi permetrà tenir una visió integral del turisme tant al Camp de Tarragona com a les Terres de l'Ebre. I és que tota la demarcació de Tarragona té zones turístiques, jo podria dir que fins i tot contraposades, perquè hi ha zones de turisme rural amb una filosofia i hi ha zones de platja de costa amb equipaments turístics que ofereixen un altre tipus de producte, amb parcs temàtics, amb altre tipus d'activitat turística, que es poden complementar, evidentment. Això també podrà ser una radiografia sociodemogràfica del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre, no?
Sí, sí, a veure, et diria, no? Per als creients, Déu aquí s'hi va lluir, diguem-ne, no? S'hi havia estat un rato i s'hi va lluir, perquè si tu vas mirant el Priorat, les Terres de l'Ebre, la costa que tenim, l'interior, Reus, Tarragona, el modernisme, romans, el Miró, el Gaudí, no pararies, no? Evidentment, la intenció d'aquest estudi justament també va per aquest cantó que tu deies, no? Que és no només fixar-nos en allò que a lo millor a vegades ens hem fixat molt en alguns nuclis de la costa molt determinats, sinó que entenem des de la federació entenem que el turisme és total I per nosaltres és igual d'important. Un turista que passa 3 dies en un hotel de 500 habitacions a la costa més pura, o aquell senyor que lloga una caseta a les Terres de l'Ebre, o a Gandesa, o al Priorat, no? Per la qual l'estudi també tindrà en compte una mica aquestes vessants diverses. Perquè el que està clar és que avui en dia, i cada vegada més, el turista és el turisme és complet. Tots busquem experiències. I a més a més, sempre he sigut una persona que m'ha agradat aixecar molt la bandera del turisme de sol i platja, perquè a vegades el ningunegem, no? I el turisme de sol i platja és pel senyor que vol sol i platja. I aquest senyor és tan respectable com aquell senyor que vol muntanya. O com aquell senyor que el que vol és veure dos ocellets a l'Ebre. O aquell senyor que vol anar a veure una bodega del Priorat. Per què? Perquè aquell senyor ha triat des d'on sigui, des d'on viu, anar a sol i platja. I ha triat la Costa Daurada. Per què? Perquè li ha agradat més que altres possibilitats, que en té moltes. Llavors, la intenció de l'estudi, i tornar a la pregunta teva, és buscar que sigui el turisme total i que d'alguna manera tinguem dades de diferents contrades i de diferents tipus de turisme, no?
Doncs, senyor Guardià, esperem aquest estudi per poder-ne fer una anàlisi i veure quines dades ens aporta. Moltíssimes gràcies per haver-nos-ho explicat i estem en contacte. Que vagi molt bé.
Molt bé, durarà 3 anys, o sigui que podrem veure'ns.
Doncs tindrem temps per comentar-lo. Gràcies, Xavier. Gràcies. Una abraçada.
Adéu-siau.
A reveure.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Divendres 5 de juliol a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, festa d'estiu amb la Black Music Big Band. La primera Big Band Escola de les Comarques Gironines amb Funky i el Soul. Black Music Big Band, una gran nit de festa on s'hi sumaran dues bandes de joves músics del territori, Parrac i Lady Pitap. Un concert a peu dret i amb possibilitat de seure en butaques. Divendres 5 de juliol a les 9 del vespre a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, oficina de turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
Balla fins l'horitzó, com vas ballar per mi a l'espigó, dedicant-me al Quixot, mentre se m'acaba el sol rere les xemeneies del poble nou. I si t'espatllo alguna nit, si l'últim que vols és parlar amb mi, si interrompo l'amor, tens trencat el cor amb una part d'antintró. Afronta fent puntes al destí, fes com jetés a la tristor, tu saps el dolor que s'ha de patir per fer el que vols. I si t'espatllo alguna nit, si l'últim que vols és parlar amb mi, si interrompo l'amor, o tens trencat el cor,
Ràdio L'Escala.
La xarxa.